Arrossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Què tal? Com esteu, mosseguis? Darrer programa de la temporada 18, marxem de vacances d'estiu, que ja les tenim, darrer programa oficial d'aquesta 18a temporada. Avui amb molta gent a l'estudi per fer-ho més divertit. Mira, vaig a fer una cosa per anar ràpids, perquè és que si els introdueixo a tots ja no podem fer res. Temes que parlarem en aquest programa, que és el 632, en plan titulars. Parlarem d'afectats per Vueling. Dels quatre que serem avui, tres són afectats per Vueling. I explicarem anècdotes i coses que ens han passat o que estan passant. Rates, grecs i la destrucció de l'imperi americà. És un tema que proposava el Marc. En Dani vol acabar de comentar que els Estats Units acaba de legalitzar l'esclavisme i, a més, tindrem un gadget, perquè us el mireu bé aquest estiu. És un disc dur extern Thunderbolt 4 que pot emmagatzemar molt de porno. ¿Vale? I això pot ser interessant per la majoria de vosaltres. Per tant, amb tots aquests titulars, hola, Marc.
Hola, què tal? Com estem, Tomàs?
Molt bé.
Passant una cadena de collons.
Però aquí ha baixat una mica la temperatura, però encara estem amb una onada de calor.
Aquesta setmana ha sigut horrorós perquè ens ha tocat, m'ha tocat estar doncs, a 13 tribunals, és a dir, assegut doncs, veient doncs, com doncs, estudiants de grau, de màster i de doctorat, fent les presentacions dels seus treballs de final de grau, els plans de recerca, en uns aularis al Campus Nord que és que pensa que a dins de l'edifici, tocaves les parets internes de l'edifici i estaven calentes, allò, dius, impressionant. O sigui, s'haurà de fer alguna cosa perquè, o sigui, a principis de juliol no es poden fer actes a les aules.
Dono fe que la UPC, no sé per què, sempre que ha sigut estiu calorosos, ho hem passat fatal. El juny, jo recordo, he passat molta calor.
I tenim uns ventiladors en les aules. Van posar unes ventiladors a les aules, però és que et bufava l'aire del ventilador i et tirava l'aire calent.
Sí.
Algo tremendo et deixa rebentat.
Amb tots aquests tribunals i amb el permís de vostè, senyoria, li vaig a donar pas a en Dani. Hola, Dani, què tal?
Hola, com estàs? Què tal?
Què tal, Dani?
Molt content. Hem vist per aquí el Rico fa un moment en el pre... En el pre...
A la prèvia. Hem fet 20 minuts de programa sense gravar.
Molt content que el Dani estigui avui aquí, perquè el Dani ha decidit que es posa a escriure, que és una cosa que tenia pendent de fa temps i s'ha posat a escriure, i que ja no fa més... que fa un stop de podcast, ¿vale? O sigui, no farà més podcast.
Pausa.
Una pausa, no un stop, és un stop and go, però aquest no se'l salta, o sigui, aquest està aquí.
Sí, sí, tant, aquí.
Sí.
No, perquè s'ho passa bé, home.
Bueno, i avui molt contents de tenir l'amic Josep Ruano, que feia dies que no es passava per aquí, i tot i que està encara sortint d'uns dies que ha estat fotut amb la veu cascada, i amb més cosetes el tenim per aquí. Hola, Josep.
Hola, què tal?
Molt bé. Bueno, doncs ja estem els quatre de Navarone. Com aquell que...
Ludo, jo he estat aquests dies alguns dies al Nexus 2 i si estava fresquíssim,
Sí, però el Nexus 2 té un aire condicionat. Bàsicament, el Nexus 2 és un edifici que van construir primer un aire condicionat i després van fer un edifici al voltant. I no fotem, ja me'l sé jo. Però en els aularis, que és, diguéssim, la zona pobra, que és on ens toca fer les presentacions... A més, hi ha hagut un fenomen a la universitat, que és que abans, quan et treies entregaves el projecte, el projecte de final de carrera, que quan estudiava jo, que es deia, ara es diu treball de final de grau, o treball de final de màster, o projecte... D'alguna manera, era el moment en què acabaves la carrera, era aquell moment que baixava l'angelet del cel i t'anomenava enginyer, en aquest moment et converties en superguerrer de l'enginyeria, i era un acte que celebrava amb la família. Venia, normalment amb en Miquel Barceló fèiem tribunals, reservàvem un dia sencer a la sala d'actes de la FIP, amb aire condicionat, evidentment, i començàvem a les 9 del matí i fins a les 8 de la nit fotíem tots els projectes que havíem dirigit tots dos, perquè en dirigíem molt.
Però perquè, Marc, perquè quan passaves un tribunal, aleshores, tenia com més valor que ara.
No, era, no, sé, no, no ho entenc, però era es, va, es va devaluar. O sigui, ho feien, jo recordo, ho feien a la sala d'actes. I venia germà la família, va fer... i venien els amics, sí. i portaven
exacte,
teca,
però
i no
tenien només,
cava, i
es però brindava. No era només de la UPC, era de totes les universitats.
Sí, sí, sí. Sí.
Mon, germà era acte... ja gran, mon germà ja gran es va treure la carrera i vam anar tots a la sala d'actes gran, quan, perquè hi havia diversos que estaven fent la cerimònia, i quan la gent ja havia acabat els projectes, es feia una cerimònia com d'entrega, que anava encara totes les famílies, tothom... Mm. Era diferent.
Mm. Ara l'UPC, quan jo vaig estudiar, no fèiem l'acte aquest de lliurament en plan postureig. Ara l'acte de postureig es fa un acte en l'edifici Vèrtex, que hi ha l'auditori, hi ha el rector, i hi ha l'orquestra del Campus Nord, i es fa un acte molt maco, però l'acte aquell amb la família on la filla, el fill feia una presentació de la seva feina que havia estat fent en el que d'alguna manera tots els coneixements de la carrera es quedaven demostrats, i s'ha devaluat completament. D'entrades es fan en una aula qualsevol, amb una mica de sort ve la nòvia, de vegades ve la mama i el papa, quan veus que venen tres persones dius, és impressionant. Alguns alumnes tenen sort, doncs, perquè venen els companys, però de vegades només l'estudiant i el tribunal, i una cosa, bueno, no és fred perquè ens fotem de calor. I llavors el problema que sí que hi és, que ara és això, és que pràcticament sempre es fa, doncs, entre la setmana després de Sant Joan, els 15 dies després de Sant Joan, que coincideix últimament sempre amb unes onades de calor bestials. Aquesta setmana he tingut una mare estirada a terra perquè li havia agafat un hamacuco, una pujada de pressió o una baixada de tensió per la calorada que fotien a l'edifici. O sigui, d'aquest pal. O sigui, està dintre l'edifici a més de 40 graus. Dius, hòstia, això no pot ser.
No pot ser. Deixeu-me que digui que aquest és el programa 632. És el darrer programa oficial setmanal de la temporada 18 de Mossega la Poma. Marxem de vacances. No vol dir que no hi hagin programes, n'hi hauran. N'hi hauran els minuts mosseguis especials de Radioafició, perquè hem d'estar parlant de Radioafició i ho convertirem en podcast de minuts mosseguis, i segur que sortirà algun especial, Ludo.
Sí, vale. Alguna cosa farem.
Alguna cosa farem.
Bueno, jo, vale. Jo me'n vaig a Japó. Quan torni de Japó, quedem un dia i t'explico les Aventis, home, ja està.
Home, un viatge a Japó sempre és molt interessant d'explicar tot. Sí. A més, aneu tota la família, aneu amb els nens, passaran molt
tots, anem a tot arreu, llogarem cotxe, agafarem xincansens...
Ja m'explicaràs com t'ha anat, perquè tinc pensat anar al mes de novembre.
El novembre estaràs molt bé. Jo hi vaig anar a l'hivern, també, i és fantàstic, però a l'estiu vaig avisar que fot tanta calor com aquí o més. Amb vale, qual,
jo vaig anar també al Japó fa una miqueta de temps, l'any 89.
Mm-hmm. Quan el Japó estava dalt de tot. Bueno, de fet, Josep... acabaven de tenir la crisi, però sí, el Japó estava on fire en aquell moment.
Canviat molt. Doncs això, deixeu-me que posi la falca de continuació i de seguida venim. Repeteixo, programa 632 de la 18a temporada darrer i de Mossega la Poma.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
No sé si començar per lo de Vueling. Aquí en Ludo, en Dani i en Josep.
Bueno, si voleu, jo mira, estic encara amb aquella cosa que vaig tenir amb el de Vueling, que és molt divertit perquè cada setmana m'envien un link perquè accepti una transferència de 53 euros, vale? Que bàsicament és el mínim que ens podien pagar, perquè em sembla que és el que ens vam gastar en un esmorzar a l'aeroport de Palma, tota la família, i és el que em volen pagar, i m'ho volen pagar. i em diuen, accepta això perquè només tens 7 dies per acceptar-ho. I quan passen 7 dies me'l tornen a enviar. Perquè bàsicament si accepto, renuncio a qualsevol tipus de compensació i ho tinc amb una agència de consumidors que es diu Facua, i si Facua no funciona amb Facua, doncs aniré amb un d'aquests predatoris, diguéssim, que van a comissió i els porten a judici i punt. Però que bàsicament, diguéssim, que aquestes empreses ho tenen muntat per donar el pitjor servei i escapolir-se.
Ho vas dir tu, Marc. Jo no sé si va ser tu, algú ho va comentar en els comentaris de l'altre programa, que van tan descoordinats i ja treballen by default, em sembla que va ser el Dani, ja van by default amb un overbooking de persones sobre els vols, que s'acaba generant una roda. És a dir, que el vol deixa gent a terra by default, que es recol·loca en un altre vol, que a sobre deixa gent a terra, que es té que recol·locar en un altre vol. O sigui, atendre la gent no la tenen, només s'atenen els mateixos treballadors de Vueling entre ells per donar la mateixa excusa quan hi ha un problema.
Vale? Ja, però el drama és que la llei els empara. És a dir, l'overbooking és immoral. Qualsevol altra empresa del món que vengués un servei que no podria prestar rebria una sanció, però en el seu cas és legal, els empara, i de fet ara Unió Europea els acaba donant encara més garraó perquè tenien unes multes, Ryanair, Vueling i diverses, que no poden fer-ho, que a més era una multa ridícula, perquè era algo així com hi han guanyat 200 milions i n'han cobrat 10, i n'han pagat 10 de multa, no? Mm-hmm. I Unió Europea els ha retirat de multa, i a més els hi permet continuar fent aquestes merdes, o sigui, que és de conya, no? I però és vergonyós. I per mi el pitjor és la nul·la informació o maltracte del passatger. Vull dir, jo puc entendre que passin coses, que els francesos estiguin en vaga. De fet, el que costa entendre és que no hi estiguin, no? Que els francesos facin vaga entrant en normalitat.
Que sí, sí, que no estiguin en vaga seria estrany, o sigui.
Ja, que mira, ara que dius això, Josep...
Tècnic, és normal.
Perdona, no és normal, una anècdota, totes les vegades que he viatjat a França per un motiu o altre, estaven en grep, estaven en vaga. Vale? Sempre que he viatjat, o sigui que tens tota la raó.
Tothom recordaràs que hi va haver una època a Capsida que jo viatjava moltíssim.
Sí, sí, sí.
I em passava 4 o 5 mesos fora de casa cada any. I en aquella època, jo, la persona que m'agafava els bitllets i tot, li tenia dit, no vull Air France, no vull Vueling, no vull Charles de Gaulle.
O sigui, Charles de Gaulle està prohibidíssim. No s'hi pot anar.
O sigui, és el disseny d'un dement. És una merda com un piano.
Sí, és molt millor Schiphol o qualsevol.
No, però o sigui, a Charles de Gaulle està especialment mal parit. Però a veure una cosa, aquestes vagues dels francesos, ho hem de comentar així amb conya, però amb tota l'admiració i el respecte. Vale? No oblidem, el 75% de les vagues que hi ha aquí a Espanya són al País Basc. I tu mires els drets dels treballadors, els sous i el benestar en tot el país, i on es veu millor és el País Basc. Per alguna cosa. Perquè es foten les vagues i aquí no es fan. Aquí només foten vagues els estudiants.
En el cas del País Basc, perquè es foten les vagues perquè tenen ocupo. Vull dir...
Però perquè s'ho curren en general.
Sí, sí.
S'ho curren. Aquestes coses que no s'expliquen mai, com que hi ha empreses que són, cooperatives dels treballadors i que no es menciona. No es menciona. Fora d'Espanya hi ha congressos, hi ha coses que parlen d'economia i de models economitzats, sempre estan explicant les cooperatives basques, empreses com Eroski i companyia. Hòstia, que...
Mondragón.
La cooperativa Mondragón. Totes aquestes, o la mateixa la Universitat de Mondragón, i tot, són fantàstiques. No se'n parla mai a Espanya, de què hi són. És com si no hi fossin, és com si no fotessin res. I són l'hòstia, no interessa que se'n parli. Perquè no fos cas que els imitéssim. I ells diuen, no, ei, és que aquesta... A França què passa? Pues que tenen una cultura que, com ens toquis una mica els collons, te la liem parda. I qualsevol president de França ha tingut els seus problemes perquè la que fot alguna cosa que la gent no vol, la gent surt al carrer. Perquè què és el que passa? Que al final una cosa, no oblidem, no estem en un sistema democràtic. Tu pots triar entre truita i ou ferrat. Vale? No pots votar. No hi ha una democràcia participativa. Però el que sí que pots fer és sortir al carrer. I aquí no ho fem. No ho fem perquè, d'alguna manera, sistemàticament, de forma de manipulació social, d'enginyeria social, s'ha fet doncs, que no sortim. La gent...
Mira, és... Bueno, perquè hi ha una cultura en aquí on està mal vist protestar.
Està mal vist protestar no, i, a més a més...
No et queixis, que no...
Un moment. I un altre tema. Aquí han amenaçat... O sigui, no dic que ho puguin fer, diuen que amenacen a la gent dient-li que els hi trauran els privilegis si protesten.
Vale? Exacte. Coses com la quan hi havia la CNT, que era un sindicat potent, que és el que es va fer. Es van muntar atemptats terroristes que no eren tals, que estaven muntats per la secreta del Franco, com l'atac de l'Escala que es va fer, que se li va penjar el motxulo a la CNT, quan en realitat havien sigut la policia secreta de Franco que havia muntat aquest tipus de coses. I llavors, a partir d'aquí, qualsevol tipus de moviment que sigui defensar els drets dels treballadors... es treu. Altres maneres, com a mi m'agrada explicar sempre als meus alumnes, és dir, els informàtics no fem vaga. Els informàtics no tenim sindicat. No hi ha una mútua laboral dels programadors. No hi ha una mútua laboral dels DevOps. No hi ha sindicat. En les empreses de consultoria, de fet, tenim un teixit d'empreses d'informàtics que molts dels nostres companys, dels que ens estan escoltant i treballen, aquestes putes merdes de consultores, que bàsicament són empreses creades per bancs i per altres empreses perquè no entris al seu comitè d'empresa, perquè tu et faràs programes per bancs i per asseguradores, però tu no formaràs part del sindicat d'aquestes empreses i no tindràs els drets laborals d'aquests treballadors i t'aniran rotant i t'aniran movent de llonces i t'explicaran que fas escrum i coses d'aquestes i et donaran gomets a la pissarra, però no estaràs afiliat a cap sindicat i no tindràs drets laborals.
Això, Marc, ha funcionat bé, perquè quan els parlo en general de les tecnologies de la informació i la consultoria associada. Quan ha sigut èpoques, on Josep segur que té més a dir, com a empresari del RAM, quan ha sigut èpoques de vaques grosses, a ningú li ha interessat. Tampoc els treballadors, perquè tu negociaves un sou particular que era el doble o el triple del veí del costat, vale? I com era èpoques de vaques grosses, nobody knows. Vale?
Però t'han separat. Però, la idea és negociar per separat.
Un moment. Ara ja no és així. Ara ja no hi ha vaques grosses.
Perdona, Tomàs, però sobretot pels treballadors. Això quedarà molt carrincló i segur que com diu comunista i tot, no? A mi. Però s'ha perdut la consciència de classe.
Exacte, és el que anava a dir.
Consciència de classe.
Però no s'ha perdut, s'ha eliminat sistemàticament.
No, a veure, un moment, Josep. L'esquerra... s'ha pixat amb la consciència de classe.
Quina esquerra?
Tota l'esquerra, tots els partits.
No n'hi ha, d'això.
Se l'ha empatada.
Tenim dreta i populistes de pas sucat amb oli instagats amb una retòrica que no han quedat pagar aigua en la seva puta vida. Ja, full stop. Esquerra,
de veritat,
on és? Jo no l'he vista. Recordo un cas en una empresa meva, una empresa anterior, que en Tomàs coneix bé. Un treballador
vaig tenir la desgràcia de ser jo treballador mentre ell explica l'anècdota, crec, eh? Però bueno,
tu vas tenir la desgràcia de ser treballador meu? Desgràcia, sí, cabron? Sí. Cabron? Expliquem-ho... No és la última, eh? Érem independents, Tomàs.
Vale. Okay.
Aquest cabró diu desgràcia, parèntesis, un dia me diu, parlant de menjar, perquè tots ens acabem molt menjar, que la seva àvia hi feia unes mandonguilles amb sípia i tal, no sé què. I què fan, Josep? Al cap de dos dies li porta unes mandonguilles amb sípia fetes a casa amb tot el carrer.
Clar que sí, això...
La desgràcia, diu. Total, que un treballador...
No podria acabar d'explicar les anècdotes bones, Josep. O sigui,
continua. Un treballador que estava molt a gust, molt amic meu, que sé, amb bons amics, que em diu, escolta, plego, perquè una empresa americana m'ha fet una oferta que em paga una morterada que ja entenc que no cal ni parlar-ne, no? Perquè és absurda. Època de vaques grasses, com diu Tomàs, no? És una persona que, com d'altres, devia estar cobrant 70-80 mil euros fixos i oferien 250, vull dir, per tant... No compatible, no?
Agafa-ho.
Però, clar, i dic, i com va això? No, m'he de fer autònom i ja els vaig facturar i tal. Diu, però té una cosa molt xula que es diu, com en deia? Paid vacations, no? Que està, o paid free days, no sé què, que un mes a l'any pots no treballar i els hi factures igual i t'ho paguen. I clar, jo li dic, mira, papito, no sé, papito. Mira, papito, això aquí en diguem vacances. Però són vacances pagades. I clar, dic, tu, aquí us has tingut cada any, desgraciat de la vida. Cada any has tingut vacances pagades, però no perquè jo sigui molt bo. Perquè hi ha uns drets laborals que van conveni. Costar moltíssim de guanyar, que els nostres pares, els nostres avis van lluitar molt, i van haver morts, eh? Recordem la vaga de la canadenca.
I moltes altres vagues amb morts.
I van aconseguir que tinguessis aquests drets. I anar a treballar per una empresa americana en format d'autònom, que et pagaran molts diners a la factura, però contribueixen zero en aquí. Zero impostos pagaran aquí. Tu pagues els mínims, autònom, a quota mínima. I no tens cap dret laboral, tens un contracte mercantil, per tant, ets empresa, et poden demandar en uns termes molt diferents, no tens cap mena de dret, i això que prometen poden dir que no i vine'm a demandar a Delaware. Cuidado, perquè en la meva opinió, però en la meva opinió estàs contribuint a carregar-te l'estat del benestar, que és la millor cosa que s'ha fet a Europa i que s'està laminant a marxes forçades. Això, qui deia jo, doncs estem al 2025, deu fer 10 anys. Ja no parlem de com està laminat ara l'estat de benestar, no? I el pas que anem. Però, bueno, això és un paquet de...
Però
dèiem de Vueling. Hi ha pocs, per mi, pocs exemples tan bèsties de com una empresa pot destruir una marca i que no passi res, no? Ho comentàvem abans de començar. El meu fill ha anat d'Interrail després de selectivitat i tal. I per tornar
el teu fill és menor. Això ho has
d'indicar. És menor d'edat, 17 anys, sí.
Bueno, anava amb un grup que tots són menors,
Un grup de... Sí. I anaven a tornar des de Roma, amb Vueling, això ja tornada, i des de Fiumicino, i es troben que mitja hora abans els envien un correu electrònic dient que s'ha anul·lat el vol. Fins a una hora després les pantalles no deia res. Mitja hora abans els envien un correu que s'ha anul·lat el vol. Quan aconsegueixen trobar algú de Vueling que sortint de la zona d'embarque, anant amb una cua de check-in, perquè no hi havia ni Déu, els diuen que s'ha anul·lat, després els donen a l'hotel, després de reclamar molt i discutir, i parlar amb aquella persona i dir-li, escolta, són menors, i dir, no, perquè passen de 16 anys? No, sí, són menors, perquè ja és de 18. No, però és que Vueling, no, Vueling pot dir missa. No, Vueling pot dir que són majors d'edat a 4 anys, però seguiran sense ser-ho, no? Bueno, que els donen a l'hotel i menjar. I el que explicava abans era això, no? Espera, els envien a una altra cua, que no hi ha ningú, bueno, hi ha 100 persones esperant, però no hi ha ningú que tingui. Al cap d'una hora o hi pico, perquè és un home, atén a dues persones i se'n va. Torna al cap d'una hora i mitja, amb una noia, que comencen a dir noms absolutament random, de vinga, tu, per muntar un autobús i portar-los a un hotel. Random perquè s'emporten a persones de 20, 30, 40 anys en perfecte estat aparent de salut, però una noia discapacitada amb problemes d'esquena i una mare amb una nena de 4 anys han passat més de 24 hores tirades a l'aeroport. No? Bueno, van dient això i a mig dir-ho, i la noia de Vueling diu, oh, no, ja no podem cridar més perquè no ens queden més places d'hotel. Ha, 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 era broma. No, seguim. Bueno, se'ls emporta un autobús, se'n van tots, al cap d'una estona torna a venir algú de Vueling.
El del ha, 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 em sembla una falta de to.
De respecte, de to, d'educació, de tot.
Una falta de to. O sigui, ara és el moment que has de fer la broma.
En un moment que tens... Clar, en una situació que tens gent estressada, que està de viatge, hi havia un noi, el meu fill me deia, no? Vam estar parant amb un noi xinès que havia d'arribar a Barcelona per agafar l'avió de tornada a Xina. Clar, altres estudiants que havien de fer tràmits amb les universitats que veniran, no? Clar, vull dir...
Total, sí, sí, que no només hi ha gent de vacances, hi ha gent que té...
Clar, correcte. Llavors, al cap d'unes hores, pues, els hi diuen, mira, no ens queden hotel, ara de veritat a Roma, us portarem a Terracino, no sé com es diu, un poble una hora i mitja al sud, no? I s'emporta un autobús cap allà, de gent. Encara queda molta gent allà a l'aeroport, això ve des de les 9 de la nit, que es deu haver sortit l'avió, doncs cap a les 5 del matí o a les 6, els hi diuen, ei, no ens queden ja més avions i més hotels en lloc dels nostres, aquí teniu un paper de com heu de fer una reclamació quan torneu a casa, aquí teniu uns vales de 20 euros per comprar alguna cosa per aquí a l'aeroport, i si vulgueu un hotel, us busqueu la vida, el pagueu i reclameu després, perquè nosaltres ja no...
20 euros a preu de l'aeroport, és a dir, aigua 3 euros i mig.
A l'aeroport van a comprar i a l'aeroport no els accepten targeta de crèdit, només en efectiu, Roma, segle XXI, 2025, només cobrant efectiu. Jo crec que això ho hauríem d'anar traient ja del mapa d'una puta vegada. No?
Tot el contrari que passa a Estocolm. És targeta,
exacte, o... intenta pagar amb metàl·lic a Estocolm. No?
Si pots, no?
Sí, o demanar pots. Canvi que sigui una mica gran, si pots. No. És que... no? Llavors, no diuen això, bueno, un aeroport no anaven ni les màquines de vending per tenir aigua... en fi, amb aquesta s'havien queixat bastant. Per cert, tornen a la noia que els havia tès a l'inici de Vueling a dir què passa, no tenim aigua, no ens cobren en targeta, què hem de fer? I la noia diu, jo estic molt cansada, ciao, me voy. I se'n va anar i no va tornar més, deixant una cua de gent esperant.
Estic cansada, no? És que fa molta calor.
Marc, però un moment. No justifico, però si tracten així en els usuaris, en els clients, com tractaran el personal?
No, és que és això, igual.
La cultura d'una empresa...
Saps què em recorda? Sí. Perdona que t'interrompi, Josep. T'escolto i escolto el problema endèmic a Catalunya que sempre passa amb la Renfe i les queixes dels usuaris. Sí, són exactament com les que tu dius. I saps per què?
Renfe, amb la diferència que Renfe té una component pública...
Però Vueling, amb molts vols a Barcelona, és un monopoli.
Vueling...
Però un momentet, aquestes empreses públiques...
Les línies aèries és un puto oligopoli que fan el que volen i té un poder de lobby altíssim. Perquè el que jo anava a dir... Al final acaba tot, que després de putestar molt, aconsegueixen agafar un avió a un quart de tres del dia següent o que havien de llonces per tornar cap a Barcelona i tornen i tal, no? I m'he saltat molts detalls que són
horrorosos,
no?
Perdona, una cosa. La gent que van enviar a l'hotel a una hora i mitja no van...
Ah, sí, perdona, veritat. La gent que van enviar a l'hotel a una hora i mitja, veritat, que no havia dit això... Sí. Que devien ser a les 2 de matinada, cap a les 5 de matinada tornen a arribar a l'aeroport i diuen, collons, què passa? No, que ens han enviat en aquell hotel amb un autobús de Vueling, allà. Hem arribat i l'hotel ha dit, però què feu? Si aquí no hi ha llits, torneu-vos cap a l'aeroport, que no tenim més habitacions.
Compte, sí. Que a Itàlia passen coses estranyes, eh? Jo una vegada anava amb uns amics de Roma...
Hi ha aparicions marianes a Itàlia.
No, però ens va passar el següent. Vam agafar i vam anar amb uns amics de Roma a la Costa Amalfitana, fer un cap de setmana així a la Costa d'Amalfitana. Llavors, la meva dona, que és molt sempre superprevisora, és en plan de tenir com... Si pensem, els hotels i els vols de Japó els tenim comprats des del novembre. Vale? O sigui, anem així. Wow. Previsió. I l'amiga de Roma, no passa res, ja ho tenim resolt aquí, no passa res. Què passa? A l'hora d'anar, quan va cap la tarda, no trobes res. I llavors, el meu amic de Roma aquí, era l'italià. Van allà, llavors vam en un lloc, el típic hotel posada, sí, quedem-vos a sopar aquí i tal, hi ha habitacions i tal. Ens van donar de sopar, ens van cobrar i després no hi havia habitacions. Que jo dic, el mato! I em va dir, estem massa a prop de Nàpols perquè el matis. Sí, no saps de qui és família aquest tio. Sí, dic, no li fotis dos hòsties, dic, perquè és que a més, tio escanyol, i dic, és allò, fa 20 anys, jo en aquell moment tenia el testosterona encara més alta que avui, i dic, ara en aquest jo li foto una hòstia i li xoca la cara com una pizza. I em va dir el meu amic de Roma, estem al costat de Nàpols, potser no saps qui és el cosí d'aquest home, potser no li fotis la nata. Però amb dos collons et donem de sopar, et diem que tens habitació, i l'habitació, ho sento, no en tenim.
Però això és
I a Itàlia no, no tenen problema, i com més al sud es diguin, més això. O sigui, compte.
Sí, aquí també passa, amb els turistes.
És vergonyós, o sigui, és al·lucinant. Com
però és que li van fer un italià, un tio de Roma.
És al·lucinant com una empresa es permet destruir la seva marca, la seva imatge, i no passa res, perquè què recordaran aquests nanos del viatge? Doncs pues, que s'ho van passar, que van veure, i que Vueling és caca, que no toques Vueling ni amb un pau, perquè són uns desgraciats.
Però és igual, Vueling està per això!
És destruir marca d'una manera bestial.
És la funció, o sigui, Vueling està allà per preservar la marca d'Iberia. O sigui, jo, per exemple, aquest mes de setembre tinc que anar a donar un curs a Extremadura, entraré i sortiré per Sevilla i tinc el mateix vol per Vueling i el d'Iberia. El d'Iberia val 100 euros més. Compraré el vol d'Iberia.
Un moment, aquí vull.
A la feina, compraré el
d'Iberia. Deixeu-me que faci un moment d'advocat del diable i això va a tots tres, perquè el Dani també va agafar Vueling, també va té les seves anècdotes.
Sí, jo també he tingut problemes.
Sí. Deixeu-me que faci d'advocat del diable. Per què, sapiguem-ho, per què collons compreu vols de Vueling?
En el cas del meu fill i els seus amics, adolescents, han acabat el segon de batxillerat i la selectivitat, van a fer un interrail i l'últim dia i el dia que van tornar, doncs per combinació, diuen, hòstia, un vol barat ho agafem. Així de simple. I també perquè a vegades per horaris és el que tens. No? Però, i tu, Tomàs, deies, com deuen tractar els empleats? Doncs mira, una empresa, les empreses són com el peix. Es comencen a podrir pel cap.
Sí. Però una cosa, allò que abans estàveu dient de, per exemple, Rodalies. Vale. Empreses com Rodalies o Telefònica, Bomistar o com tu em vulguis dir, el problema que tenen és que gran part de les actuacions que tenen que fer, és a dir, si tu tens una Rodalies, es cau una catenària, molt bé, ha d'anar algú a arreglar una catenària. Qui va? Adif? Renfe? No. Una empresa subcontractada. Aquesta empresa subcontractada, al final, és sempre la mateixa gent, però és una empresa subcontractada que està dissenyada per treballar al cost més baix per poder donar els mínims drets laborals als treballadors. Perquè si tu vas a treballar per Renfe, entres al comitè d'empresa de Renfe, on hi ha uns sindicats, on hi ha uns drets i una sèrie de coses. Renfe no vol tenir això. Es té una empresa el més barata possible que tracta el pitjor possible als treballadors, amb la qual la qualitat del servei és la més baixa. Si, a veure, per exemple, si us... hi ha històries del Richard Branson de quan ell va agafar i va muntar l'empresa Virgin i ell explica com gestiona l'empresa i bàsicament intenta implantar una cultura empresarial de dir el primer és el client i s'ha de tractar el client bé. S'ha de tractar el client.
No, però jo aquí discrepo, en Tomàs ho sap, ho deia sovint a càpsida. El primer és el treballador.
El treballador.
Si tu vols que es tracti bé el client, tracta bé la teva gent.
Però és que aquesta és la manera que ell ho feia. És a dir,
fugastop. O sigui, no hi ha més. Exacte. Si tu tractes la gent com el cul, és molt difícil que puguin tractar bé els clients.
Sí, un altre exemple d'un altre sector. Mi mare tenia una empresa, mi mare i el meu pare tenen una empresa de neteja amb més de 200 treballadors i moltes vegades doncs, entraven o intentaven entrar en concursos, sobretot a hospitals. Però no vam poder entrar mai a cap hospital perquè els preus que entraven estaven fora del mercat. Era impossible. És a dir, o no pagues, o pagues per sota del sou mínim perquè no entres. No entres, és que no... Impossible.
Lligant-ho amb el que acabes de dir, Dani, lligat amb el tema de les mascaretes, el problema polític que hi ha a l'estat espanyol ara, els socialistes que estan com estan. S'ha parlat molt de moltes coses, però hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció. I és que en els trepitxeos aquests que han hagut amb el pagament de comissions i no sé quantos, que per això es guanyen els concursos, perquè els teus pares no estarien ficats en l'ajo i no cobrarien, no pagarien cap comissió. Aquesta comissió surt del maltracte als empleats, Josep, claríssim, i dels clients. Vale. Aquí han hagut tot un això i s'ha dit i ja ha sortit en els àudios i tal, i han esmentat moltes vegades l'empresa Acciona, vale? El de l'estat espanyol. Algú ha fet una demanda, se l'ha citat a declarar, són tan culpables com els altres i ningú va a la...
Però això no s'ha fet ningú... sistemàticament. Eliminar...
Perdona, Tomàs, és més, quantes vegades...
Quan participes als concursos públics, no haurien d'acceptar aquest tipus d'empreses que estan fent això. Haurien d'estar totalment prohibides.
Josep, jo et conec.
Una empresa que ha sigut condemnada de presumpció d'innocència, però que ha sigut condemnada en ferm per corrupció, és a dir, per rebre tracte de favor polític, hauria de quedar exclosa, no sé, per un concurs públic. O sigui, no hauria, però a tota la Unió Europea. O sigui, no hauria de poder tornar a trepitjar un concurs públic en la puta vida.
És que hauria de ser una ISO. És que hauria de ser una ISO. Has de complir una ISO de no haver fet coses.
No totes les empreses són així, eh? No,
però Tomàs, per exemple, una persona que tothom sap que està al mig de tots els mangoneos i cobrant de tot arreu, que és el senyor Florentino Pérez, quan s'ha citat a declarar aquest?
Mai. I FCC, ja. FCC és la que fa la neteja de Barcelona, per exemple. De
abans es deia, abans hi havia un edicte, per dir-ho així, els deia una cosa en el món de l'empresa fa anys, que era que no es podia pagar malament del Corte Inglés. No hi havia cap mitjà que pagués malament del Corte Inglés. Per què? Perquè era el primer anunciant d'Espanya de tots els mitjans, amb diferència. I era molt fàcil. Si ho comparava malament, se li retirava la publicitat durant un o dos anys. I ja està.
Jo t'he conegut vegades, ara igual no desvello, no desvello res, perquè jo crec que alguna vegada ho hauràs explicat segur. A tu, perquè nosaltres hem fet propostes a empreses, algunes públiques, ¿vale? No totes les...
Bueno, cap si no va treballar mai per administració pública. No. Vam treballar per agències.
O per empreses participades. O per empreses participades.
Mai per administració pública, entre altres coses, perquè jo tinc un puto vici que és que m'acaba de cobrar les factures a temps.
Clar. No? Això és el que anava a dir, això és el que anava a explicar.
Descartava administració pública, sí, sí, notablement.
Quan anàvem a la taula del Josep amb una proposta, si la proposta venia d'una entitat pública 100%, deies aquest argument. Dic, que volem cobrar a temps, xatos? Perquè tu vols cobrar el sou a temps. Doncs jo també vull cobrar. No, i no, feia, està... no ens presentàvem. Jo recordo no haver-nos presentat a moltes històries. Sí, sí.
Correcte, correcte. Escolta
una cosa.
I perdona, i també, i això és menys conegut, però bueno, com ja han passat dos anys, però també en alguna vegada havíem tingut d'algunes persones insinuacions de que ai, Déu meu. I el resultat d'això havia sigut retirar-nos immediatament. I aquella persona no tornava a trepitjar l'empresa.
A la llarga és una molt bona estratègia.
Oh, i tant.
Si em permeteu, tot això que estem parlant està relacionat amb allò que us volia explicar del professor d'història xino.
Un moment.
Has de posar una falca?
Sí, has de posar una falca.
Posa una falca.
Un moment, que en Ludo vol parlar de rates. I jo pensava que rates anava relacionat amb Welling.
Sí, també. Tot està relacionat, però tot això que estem parlant va per aquí.
Necessito posar la falca perquè has de donar les gràcies. O sigui que ara venim.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vaig agafar un exemple d'una persona. I amb això vull fer extensible els agraïments que donaré a aquesta persona a tots els mecenes que esteu a través de l'aixeta i que de forma silenciosa aneu renovant anualment les vostres aportacions, mensualment, etc. ¿Vale? Com no sé gent nova, normalment al llarg de l'any no els esmentem, no diem, mira, s'ha fet un nou mecenes, gràcies Jordi, no sé quantos, gràcies Lluís, no sé què. I la gent que renova jo no els dic mai perquè es van renovant de manera silenciosa, però no vol dir que no se'ls hagi d'agrair. ¿Vale? I vull agrair a l'Andreu Guinart la seva renovació. I li agraeixo amb ell en nom de tots els mosseguis que aneu renovant a la vostra aportació a través de l'aixeta. ¿Vale? Doncs, què he de dir? Perdona, que volia fer aquest esment. Anem pel professor xinès i les rates.
El professor xinès d'economia, perquè com vosaltres, a mi m'agrada molt quan aconsegueixo trobar alguna persona o alguna font d'informació que no m'aporti coses noves, perquè el problema al final és dir tot se sap i internet hi és i fa molts anys que ho tenim i més o menys tots sabem coses, però quan algú li pot donar una perspectiva diferent a les coses, quan algú aporta una manera de veure diferent a les coses. Llavors, darrerament a X vaig estar veient referències a un professor xinès, professor d'institut xinès, que suposo que deu estar ensenyant a alguna escola d'aquestes de molt a l'estanding, perquè dona classes en anglès en els xinesos, i es veu que aquesta Maria corre per Toronto i d'això. I el que fa és que dona un curs d'història de la civilització i l'ha agafat i l'ha posat tot un curs sencer, una pila com a 60 classes d'una hora, una mica més d'una hora, algunes menys o algunes més, d'història de la civilització. És a dir, comença, diguéssim, pel paleolític i acaba... Pues,
on les ha publicat?
Sí, està... busques a YouTube Predictive History. Predictive History. Però llavors aquest senyor per què s'ha fet famós? No per les seves classes d'història, que jo les estic seguint, vale? ara estic per Alexandre el Gran, vale? Jo dic, però vaig, en comptes d'escoltar podcast, ara estic escoltant, tinc el YouTube engegat i tinc el senyor, el xinès aquest explicant. Ell va agafar, s'ha fet famós perquè fa un any, aproximadament l'estiu passat, va agafar i va fer una sèrie de classes finals en el que ell agafava la teoria de jocs i l'aplicava per analitzar la política internacional, la situació geopolítica. I llavors, en les seves classes, amb els seus alumnes, que va penjar a YouTube així de manera innocent, vale, entre cometes, ell va agafar i va fer una anàlisi de dir, escolta, mira com està funcionant el món, i passen una sèrie de coses, i en el seu anàlisi va fer una sèrie de prediccions, així com aquell que no vol la cosa. Cosa que va per ahir, va dir, guanyaran Trump. Vale? Bé, això molta gent va dir que guanyaran Trump, però a més va agafar i va dir coses com que als Estats Units hi haurà revoltes importants al carrer i que Estats Units i Israel atacarien Israel. És a dir, atacarien Iran, entrarien en guerra amb Iran. La seva continuació és que que Estats Units, tot i que va totalment en contra de qualsevol sentit comú i de possibilitat de victòria, entrarien amb tropes a Iran i que entraran tard o d'hora a Iran amb tropes a dintre d'Iran i que això suposarà una...
Això, Marc, està... els analistes militars ho descarten.
No, sí, sí, ell diu, és
absolutament... Iran és un país per muntanyós. Invair... Muntanyós, no, lo siguiente. Sí, per invair Iran. A més, està totalment... Sí, està com parcel·lat i tancat per muntanyes interiors.
El domini que tu tens en el cel, el domini que tu tens al cel no el pots aplicar per defensar els teus soldats en terra. Però diu, ell diu que per la situació de cada interna de cadascun d'aquests països, acabarà havent-hi una invasió i això acabarà causant una segona guerra civil a Estats Units.
Excepte que la zona que vulguin envair estigui en el Golf Pèrsic, la part, diguéssim, de les valls que donen al Golf, allò sí que podrien envair-ho perquè a més els interessa per l'estreta...
Independentment. O sigui, a veure, en aquest cas hi ha un senyor que va fer unes prediccions, és un professor d'institut, no és Henry Kissinger, no és el Rappel, ni és el...
No és Henry Kissinger, afortunadament pel professor. Perquè Henry Kissinger va ser un element
de la marinera. Un peça, no? Però és un senyor que no és un senyor que amb els seus alumnes, a mi em sembla que podria passar això.
Era un fill de puta notable, sí.
Molt. Però en aquest cas aquest senyor diu...
Tan fill de puta com intel·ligent, perquè llegir la història, les històries d'en Kissinger és molt interessant, des del punt de vista històric.
No. Bueno, mira, en Peter Thiel també és molt intel·ligent i molt fill de puta.
Sí, és molt intel·ligent, sí, exacte, és això. En canvi, aquest xinès, no, a més, no té ni...
Que sapigueu que ens acaben de cancel·lar el podcast, o sigui, el vídeo de YouTube, per el que estem dient. Però bé, bueno,
ja està, cap problema. Escolta, també ens cancel·laran de Spotify per fi que si ens posem a tararejar alguna manera, no passa res. Llavors, l'home aquest ho fa sense pretensions. El que passa que, clar, algú se'n dona compte i, hòstia, aquest tio ha fotut unes prediccions així d'allò i s'han complert molt o estan en via de complir-se. A més, és el que està predint aquest senyor és que per culpa d'en Trump aquí potser es mota una guerra civil als Estats Units i una invasió per terra d'Iran que no interessa a ningú. Llavors, independentment les coses de per què ho explica, jo els hi vaig compartir doncs, en Raül, en el grup de geopolítica que tenim amb els expats i en Raül i companyia, i llavors ja en Sinner va entrar, que això que diu, no, que diu coses que no estan bé, perquè en Sinner s'ho mira, diguéssim, de aspectes molt petits, perquè, clar, aquest senyor diu que el futbol americà és un esport violent i, no, home, no és violent i Estats Units no tenen moltes armes i coses així. Hi ha matisos, segurament. Però ell ho mira des de Xina, és a dir, absolutament fora de la cultura. Ell està explicant, ell quan fa les prediccions no les, i els seus anàlisis no ho està fent per gent de dintre de l'Oest, sinó que ho està fent per nanos de Xina. I ho està explicant de Xina i ho està simplificant molt. I llavors m'interessa moltíssim aquesta anàlisi que ell fa. I llavors, fins al punt que estic seguint el curs d'història de la civilització, i hòstia, jo la història de la civilització em sembla que me la sé una miqueta, però la seva visió i les opinions, algunes que compartiré, algunes no, em semblen molt refrescants, molt interessants i molt intel·ligents. I un dels seus anàlisis que fa és que quan hi ha una... O sigui, ell el problema, per exemple, el fa una anàlisi, per exemple, quan està analitzant les guerres del... la batalla de Termòpoli i la guerra de Pèrsia contra Esparta i les polis gregues. Hi ha un moment determinat en què si Pèrsia té que lluitar contra Esparta, la manera més fàcil de fer-ho, en comptes d'agafar i tindre una batalla naval contra Atenes, és agafar i anar en els serfs, que tenen un nom específic, en uns esclaus que vivien a Esparta, que eren 10 vegades més nombrosos que els espartans aquests d'allò, doncs és dir, escolta, us donem armes, us alliberem, us donem armes, us donem calés, mateu els espartans, sou 10 vegades més i a sobre els odieu. Era la manera normal, però la política interna de Pèrsia no permet això. Vale? El Serges necessita, necessita guanyar, agafar i dir que és més gran que el Dari i que el seu pare, i per tant ell vol una gran victòria. I per tant no es pot... totes les coses que tenen sentit de manera militar i tàctica i estratègica en una situació geopolítica no tenen, es prendran sempre, com diu el filòsof Elon Musk, la situació més entretinguda és la més probable, perquè els actors no actuen amb el que té sentit geoestratègicament, sinó que són les decisions internes de cada país les que causen les decisions que es fan cap enfora. I la gent no pren les decisions. I llavors, el tio aquest analitza el que farà cada país mirant, perquè el país prendrà, mirant internament les decisions internes, mirant cap enfora.
Marc, això... Enfora. Perdona, això passa contínuament. Quan veiem en Trump i veiem les decisions que pren des
cap enfora, és per històries que té allà dins.
No, exacte. Les mirem i dius, aquest tio no toca bé, no, què està fent? On va? En canvi, des d'un punt de vista del seu màrqueting i del seu discurs intern, té la seva lògica. Vale? No ho veiem aquí, no ens sembla normal, però la té. Per cert, les guerres perses contra grecs, que sí que van ser perses contra grecs, molts dels combatents perses eren mercenaris grecs
de l'Anatòlia i companyia.
Sí, perquè es veuen unes històries... Per cert, també va passar a Espanya, això de la Reconquesta i matar moros. La majoria...
Estan tots barrejats.
Sí, molta gent, molts cristians, per fer diners, estaven a les bandes dels musulmans.
Vull dir, moros a la banda dels cristians, a la línia de Taifes. Sí, sí. Era complet. Sí, sí. Llavors, hi ha aquest tio, llavors, estic disfrutant molt dels seus anàlisis, i llavors, una altra cosa que ell ha agafat i explica, llavors, els explica als seus alumnes com ho sé. Mira, aquests estan funcionant d'aquesta manera. I quan t'ho diuen, dius, hòstia puta, tens raó i no ho havia pensat mai així. Vale? És la negació de la lluita de classes. És a dir, sempre ens expliquen la lluita de classes és la dels que tenen contra els que no tenen, vale? Però en realitat en això no funciona així. Sempre que hi ha hagut alguna revolució o hi ha hagut alguna lluita en un país, sempre ha sigut entre els que tenen molt i els que tenen bastant i volen més, perquè els que no tenen no tenen capacitat d'organitzar-se i pobrets poca cosa podem fer. Vale? Amb la qual cosa, quan analitzes aquest tipus de coses, jo dic, què és el que està passant ara als Estats Units? Tindran una guerra civil. El més segur és que jo crec que realment tindran una guerra civil. Però per què? Doncs perquè realment estan amb això, en què tenen grups...
Jo crec que el mèrit d'en Trump per aconseguir vots de latinos, d'hispanos, de gent a qui està donant pel sac a base de bé, i que era des de fora, no? Des d'una òptica europea, semblava evident que els donaria pel sac. Però tot i així el van votar, i bastant, el mèrit d'entrar en aquí, que és un argument econòmic on aconsegueix que el pobre pensi que la culpa de la seva pobresa és del que és miserable, del que és encara més pobre, mentre el que està fent és la transferència de riquesa més gran cap als superrics. Hmm. No? I el mèrit d'aquest populisme extrema dreta d'entrar en els Vox i de Vox, perquè jo m'he trobat bastants immigrants pro-Vox, que no crec que no puc entendre tampoc, és només s'entén no com a lluita de classes, o sigui, com a lluita de classes entesa com el que està fent aquest populisme, que és dir, escolta, la culpa que tu tinguis poc és del que encara té menys que tu.
Sí.
No? I amb això no estic dient que sigui del que té més, tampoc t'estic dient això. El que estic dient és que enfrenta els que ja és baixa i més baixa.
Però des d'una manipulació des de dalt.
Des d'una manipulació des de dalt.
Des de dalt i des del mig alt. Des del molt alt i des de l'alt.
Bueno, un cop s'ha laminat dràsticament la classe mitjana, no? Que ha sigut el major generador de riquesa dels últims 50-70 anys. De lluny, de lluny.
Bueno, però en general, allà on hi ha hagut una classe mitjana, quan no hi ha classe mitjana a Europa, a l'edat mitja... A l'edat mitja no hi ha classe mitja. Hi ha serfs, nobles i capellans. Punt! I soldats. i soldats, amb el qual no hi ha classe mitja, no hi ha comerciants, no hi ha mercaders, no hi ha artesans, almenys, dic, quan de cop i volta mercaders, artesans, comerciants, es comencen a agafar i associant gremis en els burs creen la burgesia que automàticament tenen una mala premsa tremenda, perquè els nobles automàticament s'encarreguen de que tinguin mala premsa.
Exacte.
Que els que muten la Revolució Francesa no són els pobres, no són els pagesos, són la burgesia.
No.
És la petit burgesia. Llavors, la lluita està aquí. Llavors, el problema que tenim actualment, llavors, una de les coses, llavors, les prediccions del professor Wong, bàsicament, ell el que diu és que les societats, el problema que tenen és que quan hi ha un creixement econòmic molt gran, aquest creixement econòmic automàticament sembra les llavors de la destrucció d'una societat perquè genera un creixement econòmic molt gran i quan hi ha un creixement econòmic molt gran, això genera una desigualtat. Tothom té més, tothom guanya més, però hi ha uns que guanyen molt desproporcionadament. Al moment que hi ha una petita refredada, els que encara estan a dalt continuen volent encara més. Que això era, continuen volent encara més. Això passa a Babilònia. Això passa a Babilònia. Hi ha una classe que és la classe dels escribes, que es dediquen a agafar i a comptabilitzar-ho tot perquè poder organitzar la civilització. Els pagesos porten les coses al temple, el temple ho redistribueix i es queden una micona. En un moment donat comencen a haver-hi males collites, però la classe rica continua volent el seu tall. I llavors, si no hi ha prou per redistribuir, no redistribuir a ningú. Què passa? Que al final això col·lapsa. Perquè se't sublemen els de dintre o ven els de fora i els de dintre ja els ajudaran a que et conquistin a tu. Llavors, el problema que tenim avui en dia és que ja ho explica Piketty en el llibre del capitalisme en el segle XXI, que va analitzar i va explicar molt bé en un vídeo. Això el trobo en José Cabré en el UPC, que li vaig agafar i vaig organitzar jo la xerrada quan estava en l'ICE i va fotre un anàlisi molt bo del llibre aquest d'en Piketty, però bàsicament el que diu és dir, avui en dia és més en els últims 50 anys has tingut molt més diners si tu has fet inversions en productes financers que si tu has creat riquesa. És a dir, si en Josep, en comptes de crear una empresa, doncs hagués agafat tota la fortuna familiar i els calçotets, els hagués fotut doncs, en productes financers, doncs hagués guanyat més diners. Llavors, clar, si això ho fa tothom, qui treballa? Ningú hi vivim amb una
això,
bombolla.
Això ho vaig sentir fa molt temps, però 17-18 anys, en Javier Solana, Mr. Pesc, no? Que aquest era física, catedràtic de física, en Javier Solana, en una xerrada, sabe que deia el gran drama de mi generació com a professor, no? De quan ella era universitària de la física, el gran drama que estoy viendo es cómo las grandes mentes de este siglo, no? De estas generaciones nuevas, no? Els grans físics, enginyers, universitat i tal, estan darrere un terminal financer i no a la NASA o en una enginyeria. No?
Qui treballa?
No construint coses pel progrés científic, tecnològic de la societat, sinó darrere d'un terminal financer.
Exacte, perquè és allà on guanyaran. Però al final dius, qui treballa? Qui genera riquesa?
Qui construeix? Per mi és qui construeix.
Qui construeix? Qui fa coses? Qui fa d'això? És com ara, per exemple, aquí a Catalunya. És a dir, a veure, hi ha gent que té propietats i estan vivint de renta. I quan tu generes una societat de rentistes estan extraient riquesa.
Però i amb una mala gestió política que entén que el que ha de fer és carregar-se de propietat privada. I la cosa és una barbaritat perquè treus tot incentiu a gastalvi, que és la base de la creació de la classe mitjana.
Sí, però i en aquest, però en aquest cas, per exemple, avui estàvem parlant amb en JP, que és un que havia entrevistat en Benjamí, un tio que es dedica a fer coses de coets i treballa d'informàtica a Barcelona, un tio simpàtic i que té un compte de Twitter molt divertit i es queixava de dir, escolta, a veure, l'IVA del 10% en la compra de vivendes és una putada, és una extracció bestial, perquè tu una persona...
IVA o ITP? ITP
com?
El? IVA o ITP? ITP deu ser, perquè IVA afecta només si ets empresa.
L'ITP, doncs l'ITP, però tu agafes una persona...
ITP, si és segona mà, i AJD, si és nova, sí.
Però quan tu ets una persona, un treballador, com jo, quan he comprat la vivenda, és la despesa més gran que fas a la teva vida i et foten una hòstia tremenda. Jo li deia, escolta, la solució és molt fàcil. Si una persona té 0 vivendes, quan compra una vivenda, paga 0 de l'ITP. Si en tens una, pagues un 5%. Si en tens dues, pagues un 10%. I sigui contando. I ho resols! I ho resols!
Però això no ho resols, perquè això va en contra dels grans tenidors.
No és tan simple, Marc.
Clar, això va en contra dels grans tenidors.
Però comences a canviar els incentius.
No, I a més a més, grans tenidors a Catalunya han de tenir en compte que és una definició de merda, perquè vol dir
cinc vivendes. Dos cases, cinc pisos.
Cinc vivendes comptant la que visquis. Vaja, i això en molts casos és una herència. I diuen, ah, però és que no heredin, ens carreguem fora les agències. No sé qui sentia el CUP, que les agències és el problema de tot. S'han d'eliminar. No, miri vostè. Per culpa d'eliminar agències, per culpa de que d'una herència, a tot Gampordà està ple de masies històriques de 500 anys de la mateixa família que s'han perdut perquè qui ho ha assumit és un patrimoni enorme, però no tens el cash, no n'ha pogut fer front.
No pots pagar 200.000 euros.
I s'ho ha quedat de Generalitat. I què n'ha fet de Generalitat?
Deixar-ho podrir.
Abandonar-ho. I està ple de massa forestal no mantinguda en el mas i amb una masia arruïnada. I, a més, és un desincentiu a l'estalvi de puta mare. Què passa? Què feien els nostres avis? Si puc comprar una vivenda i la deixaria pels fills. Això és estalvi. I això genera aquesta mitjana. Vull dir, cuidado. I llavors, l'altra gran mentida amb els grans tenidors és que és molt fàcil. Si tu mires quanta part del mercat immobiliari a Barcelona, a València, tal, està en mans de grans tenidors, és menys d'un 10%. Aquesta és la puta realitat. Llavors, que no em diguin que això és el que causa el problema de preu. Volem acabar amb el problema de preu de la vivenda a Barcelona? Primera mesura.
Vivenda pública.
No, 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 no. Primera mesura, sí, arregla rodalies. Arregla rodalies.
Sisplau.
Primera mesura.
No es pot anar per les rondes. Està col·lapsat tot el dia.
Si tu tens una zona petita, concentrada, on tothom ja està per treballar perquè no té alternativa, el preu puja. Arregla rodalies. Això és primer. Segona, 30% de vivenda pública. Però, cuidado, vivenda pública vol dir que agafar gastat amb els diners que paguem. No que ara amb un empresari de la construcció que fa una construcció nova que diuen un 30% del que tu construeixis m'ho quedo jo. Perquè llavors ningú construirà. Què és el que està passant? A Espanya, i a Catalunya, per tant, també hi havia vivendes de protecció oficial, us en recordareu d'això, eh?
Sí.
Però caducava, la protecció oficial, que és inaudible a Europa. O sigui, és inconcebible.
No només caducava, sinó que es va permetre que es venguessin els pisos de protecció oficial de mans privades. A preu, és a dir, que jo comprava protecció oficial i el venia a preu de lliure mercat, passat X anys. O sigui, l'Estat ha estat
invertint
en crear vivenda i l'ha permès privatitzar. No, miri, vostè, això s'ho queda. Sí, i el que hi ha a Àustria, que és un 30% en mans del govern sempre, del mercat, en mans del govern, això aquí hi era. I es va destrossar. Ara el que fan els governs és dir, no, amic, grans tenidors amb una definició que anem tocant segons ens convé.
Cinc pisos és gran tenidor.
Què passa? El parc immobiliari a Barcelona està molt vell. Sí. Si tu tens un pis que està vell perquè heredes de la teva àvia, o que sigui, i ho vols posar en lloguer, no? O que agafes i estava renta antiga, tu no pots canviar el preu. T'has d'agafar en el preu més baix dels últims 5 anys en zones tensionades, i Barcelona és tensionada. Però és que si fas reformes perquè està fet caldo, tu no pots repercutir aquestes reformes. Què ha passat? Que qui tenia vivendes per llogar se'ls ha venut. I no els ha tret del mercat de lloguer. Se'ls ha venut perquè no hi ha cap incentiu per llogar. I llavors, tinc un amic que t'han
pres una construcció petita... I sobretot no hi ha cap incentiu fiscal.
I tinc una amiga que té una empresa de construcció petita i diu, hem fet una obra nova a Poble Nou, un edifici que hem tirat a terra i s'ha fet tot nou i tal, i l'Ajuntament de Barcelona diu, el 20% el vull jo. I, no? I clar, hi ha uns pisos amb vistes al mar i grossos i uns amb vistes a darrere més petitons. No, amiga, els vull dels de vistes al mar i els llogaré a un preu de derribo. Automàticament, i això que digues molt lleig, però és així, si tu agafes un edifici en una zona cara, a Pedralbes, i poses la meitat d'edifici a lloguer social a 200 euros amb gent que ara està que no té on viure, aquell edifici no el vens. No, encara que no relloguin, i la resta de pisos no els vendràs. No els vendràs. Llavors no hi ha incentiu a construir ni a reparar. I això és un problema. I això és un problema seriós. Recordem que Colau volia fer de protecció oficial, volia fer de lloguer social l'edifici d'apartaments mandarín de Diagonal, Passeig de Gràcia. Ja, això ho sento, és de no pensar. Serà que no hi ha espai per fer-ho, però vull dir... Llavors, cuidado, perquè no és tan fàcil com dir que transacció immobiliària pugis GTP, que és el que han intentat pujar en tot el 20%. No és això, perquè el que això fa és refredar dràsticament el mercat i, per tant, hi ha menys pis de lloguer. Si tu controles un 30% del mercat de lloguer, controles el preu. Si tu controles un 10% del mercat de lloguer, una mica menys, un 7, un 8, que és els grans tenidors, no controles el preu. Per tant, el preu no s'està regint pels grans tenidors, s'està regint per oferta i demanda. Si no hi ha lloc on anar a viure fora de Barcelona amb feines com pot ser restauració o que sigui, que has d'estar a prop, diguéssim, que has d'anar físicament, perquè el Rodalies no funciona, perquè el transport públic no funciona, el preu pujarà. Per tant, arreglar la vivenda, comença per arreglar el puto Rodalies. Comença per aquí, transport públic de qualitat, que eixampli
el radi. I te n'has d'anar lluny, tu, Josep, al meu poble, zero lloguer. Zero.
Que vull dir, que les persones no van a viure
no
a,
tu poble,
a 5 quilòmetres o 50 quilòmetres. Van a viure a 30 minuts o 40 lloguer. Minuts. No. El desplaçament que has de fer el controles pel temps, no pels quilòmetres. Llavors, sí, arregles rodaries. En Dani aixecava la mà. Perdó.
Sí, jo fa bastants anys, ara no sé com estarà el tema de París, però els meus pares tenien uns amics que vivien a prop de París i jo recordo que em va sobtar bastant. Ells vivien com, no sé, 30-40 quilòmetres de París, però treballaven a París i anaven cada dia. I això farà 40 anys, tranquil·lament, entre 30 i 40 anys. Agafaven el cotxe, s'anaven a l'estació de tren, hi havia doncs, grans edificis d'aparcament, aparcaven allà de forma gratuïta, agafaven el tren, un tren de dues plantes, i en qüestió de 20 minuts es plantaven al centre de París.
No és tan difícil, només cal que el tren funcioni.
I anava fenomenal, ja dic, fa entre 30 i 40 anys, trens llarguíssims de dues plantes. A més, també podies portar la bicicleta a dins del tren.
Només cal que el tren funcioni, però quan el tren no funciona, quan el tren va ple, va brut, et roben i a sobre no arribes en hora perquè el tren va amb retras i d'això...
Vivien en una caseta, en un apartament, en una casa de dues plantes.
Afegeixo un altre matís. Holanda, no? El paradigma de les bicicletes, igual que Dinamarca i tal. Sabeu per què a Holanda hi ha tantes bicicletes?
Perquè és tot pla.
No, Marc. Això és el gran error. No és perquè sigui tot pla, és perquè el transport públic funciona de puta mare i està coordinat amb la bicicleta. Però està coordinat amb la bicicleta.
Quan es va muntar el Bicing a Barcelona, que no eren bicicletes elèctriques com ara, el Bicing el que tenia, se'n van donar compte ben aviat que el que tenia és que està tot el dia agafant les bicicletes de la banda de mar i pujar-les a muntanya. Perquè la gent baixava en bicicleta i pujava en metro.
Jo he pujat
perquè, clar, si has de pujar de Barcelona fins a Gràcia, tens una pedalada.
O anar de Sant Andreu a la universitat també puges.
Exacte.
A l'estiu arribaves que tenies que dutxar-te.
Sembla que no, però la Diagonal puja.
Puja, sí. No, però insisteixo en aquest
punt. Si has d'anar a treballar just després, si vas a fer esport, mira, escolta,
No, insisteixo en aquest punt. No és perquè Holanda sigui plana. Sí, no és perquè Holanda sigui pla. És perquè té un sistema de... Veieu aquí la cua de la gateta.
I és pla.
No, però no és per això només. És perquè el servei públic de transport funciona de puta mare i coordinat amb les bicicletes.
Sí, i és pla.
Digues hola, Sasha.
I els ciclistes d'Holanda estan bojos. Estan bojos. O sigui, ser peató per Holanda és molt perillós.
Sí, estan bastant bojos. Bueno, a veure molt un moment. Per acabar aquest tema, perquè hem arrencat amb el tema del senyor, del professor d'institut... espera, que aquesta no... Com no fa calor, saps? El millor que pot ser quan fa calor és tenir un gat d'aquests que té 38 graus quan repòs. Espera. Estàvem parlant de l'exemple del professor xinès, ho hem lligat als Estats Units.
L'última cosa...
Perquè el Dani ha d'explicar el tema de l'esclavatge, del nou esclavatge.
L'única cosa és que el senyor aquest, el xinès, m'ha fet veure que hi ha un experiment que es va córrer als anys 50 i que s'ha repetit moltes vegades amb rates, en les quals bàsicament es crea una utopia de rates, es crea un espai on les rates tenen aigua, tenen menjar i estan aïllades dels predadors, vale? I el que es comprova experimentalment cada vegada és que les rates s'extingeixen en poques generacions. O sigui, d'alguna manera, la manca de predadors, l'abundància d'aigua, l'avorriment tremendo, genera això. O sigui, es veu que les rates comencen a tindre comportaments estranys, s'amunteguen totes en un costat de l'espai que tenen reservats cap a elles, es dediquen a violar les femelles, abandonen a les cries i s'extingeixen. O sigui, és impressionant. Es veu que passa cada vegada. I llavors dius, compte, perquè potser ens passen... Què passa en aquestes societats on de cop i volta hi ha de tot? Vale? Fixeu-vos en aquí nosaltres que estem vivint en una societat que relativament hi ha molta abundància, però moltes de les estructures socials i molts dels elements que teníem fins ara des dels sindicats fins a les parròquies i tot tipus de coses entremig, s'estan desmuntant. S'estan desmuntant. I fins i tot hi ha el professor xinès aquest parla doncs, que en alguns casos ell identifica alguna guerra entre Esparta i Atenes en el que bàsicament sembla ser que les oligarquies que manen el que fan és munten la guerra per netejar i per evitar que la gent jove, perquè com que són tots molt rics i la gent jove vol estatus, però l'estatus se'ls queden els vells, doncs escolta, que es matin una mica. I quan arriba un moment que Esparta pot entrar a Atenes, no entra i se'n torna a casa. Perquè bàsicament hi agafen a nobles atenienses i els foten allà dintre perquè manin en nom dels espartans. Amb la qual cosa és com si diguessin dit, mira, anem a muntar aquesta guerra, anem a muntar una guerra de Vietnam, anem a muntar una guerra d'Iraq perquè hem de netejar. Hem de netejar i hem de generar com algun tipus d'amenaça perquè massa abundància guerres destruirà la societat. Sí. És molt estrany. És un pensament molt estrany i encara no el tinc bé clar i endreçat en el meu cap, però em preocupa molt. És com si necessitéssim una bona batussa i una bona crisi gorda de tant en tant. I
com, com es deia el doctor aquell que tenia un gat que estava carburant tota l'estona? El doctor Moriarty era, potser? O
el Moriarty era de...
No me'n recordo.
El Moriarty era del Sherlock Holmes.
Sí, del Sherlock Holmes. No sé, exacte. Era un senyor dolent.
Era l'inspector Gadget?
Era el Moriarty, però era de l'inspector Gadget. Que estava sempre d'esquena que tenia el gatet.
Sí.
Ah, exacte, aquest. Gràcies. Dani, no et posis d'esquena, sinó que explica'ns la història aquesta de l'esclavisme, del nou esclavisme i Trump.
Sí, vaig llegir una notícia.
Recorda que jo l'altre dia la vaig liar perquè es feia servir la paraula esclavitud quan no hi havia esclavitud de veritat. O sigui, que compte el que diguis, que encara ens emprenyarem, tu i jo.
No, et dic esclavitud perquè, no sé, bueno, si sabeu que els grup de ICE o ICE, que són aquest departament d'antiimmigració, que arresten a gent de forma il·legal, obliguen, entre cometes, diuen que els recomanen a treballar per un dòlar al dia i els hi obliguen a treballar en feines de neteja, cuina, lavanderia i estan sortint diverses organitzacions que estan d'aquesta forma fent una espècie com d'esclavatge a tots aquests detinguts.
Però una pregunta, Dani. Sí, és l'ICE el que força això? O sigui, són els que gestionen aquest tipus de feina que té... Però, a veure, no poden viure amb un dòlar al dia, és impossible. No. Ningú... Per què s'accepta això?
No ho sé, però fins i tot tenen el nom, es diu, no t'ho perdis, Voluntary Work Program, programa voluntari de treball.
Els eufemismes són terribles. A mi el que m'han explicat que està passant a Los Angeles, que és que per això s'ha liat la que s'ha liat, és que es veu que aquests grups paramilitars d'en Trump es dediquen a fer centre al Walmart i si no els hi agrades, t'agafen, t'emmanillen sense dir res i llavors et busquen que t'identifiquis. Si aconsegueixes identificar-te, demostres que tens papers, et deixen marxar i si no tens papers, doncs llavors ja t'aporten cap als...
Però això és una cacera, és una cacera, una cacera d'home.
Però que es veu que molta gent a Los Angeles tenen por d'anar al supermercat. No vol anar al supermercat perquè és que et pots trobar que vinguin els homes aquests amb... T'entren, o sigui, van per allà i entre els paramilitars i t'enganxen i no hi ha due process i no hi ha res. O sigui, és molt, molt bèstia. O sigui, és molt bèstia i per això van haver-hi les...
Qui són aquests homes? Sí,
són grups paramilitars? Són grups paramilitars pagats per el govern?
A veure, sempre hi ha hagut immigració, el Departament d'Immigració dels Estats Units, la famosa migra, que hem sentit tots parlar amb les pel·lícules.
No són la migra.
Però la migra fa tràmits administratius, no persegueix. Sí. Bueno, sí que hi ha una part, diguéssim, com la de duanes, no? Que té a veure... Però no són funcionaris, no són paramilitars.
És caça. Van a caçar. Són caceries. Mm-hmm. Són caceries. O sigui, tu estàs a la ciutat i tu estàs al Walmart i tu! Sí.
No tens pinta d'americà, doncs apa.
Bueno, de lo que ells interpreten perquè és un americà. O sigui, si no ets ros amb els ulls blaus, potser no d'això. Compte.
Fortíssim.
Igual ets de quarta generació americà, però vells els és igual.
Bueno.
Demostra que ho ets.
No, és un problema i, de fet, a veure, en Ramon Maria ho ha estat explicant, és un oient nostre que viu a Califòrnia, en Sinner, que viu a Carolina del Nord, també està explicant coses que passen en allà. No és una anècdota que pugui explicar algú d'una manera casual, sinó molta gent. I tu vas fer una entrevista a algú que era mexicà, no? Si no recordo malament, però americà de nacionalitat, que està la seva mare allà també.
Sí, exacte.
Sí. Sí, és molt fort perquè són famílies establertes. A veure, això que ens pot semblar un superestrany pot passar a Catalunya amb la gent de fora, especialment amb la gent venida de Llatinoamèrica i amb la gent magrebí, que fa ja generacions que porta... A veure, que jo vic en un poble on els magrebins... Escolta'm, deixa'm el cable de... Estàs tirant el cable dalt d'això. Els magrebins que viuen aquí a Olot parlen millor català que jo.
Vale? Aquesta setmana... I
cosa que... Això no costa massa, Tomàs.
No, perquè soc, com tu dius, Xava, o dius alguna cosa així, no? Sí, soc de Barcelona. Sí, vale. Sí, doncs, exacte. Vull dir, no costa
però
gaire.
Però ell està vivint a Girona. Escolta, bueno, Olot...
Sí, sí. Olot, però vull, què vull dir, això? Vull dir que si ho fan per les seves pintes o pel color de la pell o per la seva religió, es poden fotre fora amb la mateixa... aleatorietat, no? És increïble, no?
Compte, Tomàs, ha sortit una enquesta aquesta setmana de quins eren els líders catalans més ben valorats i compte qui és la segona.
Sí, sí.
I hasta ahí lo puedo dejar.
Sí, no, i em sorprèn moltíssim perquè jo últimament cada vegada veig menys televisió i veig més YouTube. És curiós, eh? Estic veient molt YouTube. A veure, tinc el meu filtre, a part que tinc filtres per...
Jo només miro el professor Wong. Jo només miro el professor Wong.
Coses de YouTube, sobretot...
El professor Wong no m'ho crec.
Temes tecnològics, temes de ciència, en fi. Sí, he basculat completament el que és el meu consum audiovisual. No veig pràcticament... Sí que veig alguna sèrie, però molt poques, i veig molt YouTube. Doncs, tot i que no tinc anuncis perquè tinc plugins que me'ls treuen i no tinc anuncis ni històries d'aquestes, em sorprèn que cada cop que tinc un vídeo insert pel seu algoritme que té una certa tendència política, que jo no miro vídeos de política en el YouTube, m'apareix la senyora aquesta. Sempre. I a més hi ha gent random que jo no els conec de res, que no soc periodistes nostrats que tothom coneixem, ni som mitjans que no som coneixent, són gent que no tinc ni puta idea qui són fent entrevistes i promocionant aquesta senyora i el seu partit. Vull dir que no és casual. No, aquest moviment no és casual.
No és casual que ho vegis tu.
Però que, Marc...
Perquè
que
YouTube no, es pensa que ets un jubilat anglès vivint al Maresme.
No, però a veure, que jo tinc molt de filtre i tenint molt de filtre se'm colen. Què vol dir això? Que els que no tenen filtre estan veient aquests putos vídeos contínuament i sí, no són vídeos sí. No són vídeos d'una entrevista que li faci el periòdico, li faci el País o li faci RAC1 o Catalunya Ràdio. És gent que no sabem qui són que actuen de periodistes. Vull dir que això és un puto muntatge.
Bueno, sí, però és benvingut al segle XXI.
Sí, sí, increïble.
Benvingut al segle XXI.
Sentia avui les campanyes de màrqueting que estaven promocionant el Bukele a El Salvador. En fi, no vull entrar en aquesta discussió perquè això és molt heavy. Hem d'acabar amb un gadget. No?
Hem d'acabar...
A veure, no sé si algú vol dir alguna cosa més, Dani o Josep.
D'acabar amb dos gadgets. Jo vull Inspector Gadget. O sigui, primer de tot tinc aquest disc de SanDisk que és Extreme Pro. Llavors, si teniu un Mac amb Thunderbolt 4 o 5, però ja 5 és ja pràcticament pornogràfic, aquest disc, això tira a gigas per segon. 40 gigas per segon de velocitat d'escriptura i de lectura.
Però s'escalfa com el cul d'un mandril a l'època, a la selva...
Sí, sí. Si tu el deixes, no el pots deixar com a disc permanent. És allò que així com tinc altres discs SSD que els tinc sempre i que estan ja com de permanent. De fet, la meva carpeta de descàrregues la tinc amb un disc d'aquests, així vaig descarregant coses allà dintre tot. Aquest no, aquest és dir, ara vaig agafar i vaig a tirar d'això, l'engego, acabo i quan apagues, el desendolles. Però és que a més es nota fins i tot en la càrrega, que tu endolles un disc SSD i de vegades has d'esperar que el Mac et digui, ei, mira, ha arribat... No, aquest, endolles i pop, hola, ja ha arribat, està el disc aquí, hòstia! I superràpid, val un pastissal, aquest és el de 4 teres i d'allò també el de tera, que és més barat, i d'això. I després tinc aquest aparatet, que és més econòmic, que és un Celi 65 watts. Això són 2 amperes de bateria. 2 amperes de bateria i puc carregar un MacBook Pro sencer. Igual,
sí, és... de fet, la bateria del MacBook Pro no és tan gran.
Això pots carregar un carregues un MacBook Pro i et queda per carregar l'iPhone i té tomes USB-C, dos USB-C i un USB-A. O sigui, avui en dia ara ja comencen a haver-hi trastos d'aquests. Per exemple, ahir per provar-lo vaig carregar l'Apple Watch de nit i es va carregar l'Apple Watch de nit amb un 1% de la càrrega de la bateria. Que, per cert, les noves normatives aèries diuen que si voles ho has de portar en cabina. Aquests trastos, això que pesa doncs, 400 grams, com 400 grams de pernil dolç, ho has de portar en cabina. No ho pots portar facturat en... No pots posar facturat en maleta perquè
encara hi ha alguns que
pot explotar i per això que multes de fins a 2.000 euros, si troben un trasto d'aquests pels ràgics en equipatge facturat. No pots facturar bateries d'aquestes.
Com que multes que posen a Vueling.
Exacte, igual, sí, perquè ha de ser simetria, ha de ser simètric.
No, perdona, simetria i proporcionalitat.
I proporcionalitat, sí. I la mare
que anem a les propostes. Hi ha alguna teva, Marc? Dani i Josep, penseu vosaltres, mentre poso la falca i tot i explico les altres, si teniu alguna. Vale? Anem per les propostes. Un segon, que ara sóc jo que no estic ready.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
He deixat una miqueta més de música per descansar tots de tanta veu. A veure, tiro directe, eh?
Ja tiro directe.
La seva al final. A veure, en Sinner, parlant, òbviament, d'en Mike Oldfield, diu, pels molt fans de Mike Oldfield, SDE presenta el Blu-ray de Hergest Reach.
Hergest Reach, sí. És el segon àlbum, és el segon àlbum de Mike Oldfield. Sí. Un àlbum també instrumental, fantàstic. És molt pre-New Age. És un àlbum pre-New Age amb unes melodies molt xules i
les
un noves, gran àlbum.
Sí, les noves remescles les han fet en David Kosten i són especials per auriculars, estèreo, Surround 5.1, Dolby Atmos. Faig un parèntesis. Quan has sortit a fer podcast que portes el so envolvent, Dani? Estàs amb un temps, sembla.
Sí, són Sennheiser els que porto.
Ja no és que sigui estèreo o tal, és que no vas sol. Saps el que vull dir-te? Vas amb els ocells, vas amb el vent, vas amb la gent. És una altra història, o sigui, és una altra forma de fer podcast, no? M'agrada molt. Quan has fet aquestes
gràcies,
proves...
Gràcies, que dir, això. Prec nota i en faré més.
Sí, em va agradar força. Bueno, perquè a més fas proves i tal. Segueixo. En Sinner ens parla de Morgan James, un vídeo de la Morgan James, una cantant...
Que molt peta... xulo.
Sí, molt xulo. L'he vist i m'ha agradat força.
Molt xulo.
És un vídeo que és el resultat d'una mena de match embrat entre AC/DC i Aretha Franklin. I queda... superbé. La noia és super original. Em va agradar molt la veu.
Molt bé.
L'actuació, molt xulo. Sí, sí.
I aquí estem amb propostes musicals. Últimament, ara fa poc, en Sinner va agafar i va proposar a l'àlbum Live at Pompeii, vale? Que s'ha fet una remasterització. El Live at Pompeii de Pink Floyd és a l'any 70, ja abans del Dark Side of the Moon i del Shine on You Crazy Diamond, van agafar, diguéssim, la formació final de Pink Floyd ja sense en Syd Barrett i van anar a les ruïnes de Pompeii. Ells sols van muntar la pila d'altaveus i tot i es van marcar com un concert ells, gravat en directe, però gravat allà a Pompeia. De fet, hi ha un disc, hi ha un directe d'en David Gilmour que després s'ha anat a Pompeia a fer el directe. Però jo us proposo dintre d'aquesta discografia de Pink Floyd, diguéssim, pre-Dark Side of the Moon, que ja diguéssim, perquè pràcticament si la gent li dius que digui cançons de Pink Floyd, segurament doncs sortiran cançons de tres àlbums, el Dark Side of the Moon, el Shine on You Crazy Diamond i el Wall, vale? I potser alguna cosa al Division Bell si hi ha gent més jove, però els discs anteriors doncs, té joies, que és quan Pink Floyd feia el rock psicodèlic, aquest rock sinfònic psicodèlic, i he trobat un concert relativament recent en David Gilmour, vale? Que està, el podeu trobar en el vostre iTunes, que està en un disc que es diu Live at Gdansk, G-D-A-N-S-K.
Al nord de Polònia, sí.
Que és
al nord de Polònia.
Està en el Bàltic, amb la Filarmònica del Bàltic, i us voldria recomanar que, o sigui, agafeu moment de calma, amb els millors auriculars o altaveus que tingueu, us poseu una cerveseta, una beguda així per relaxar-vos, i us escolteu el tema Echoes. Vale? El tema Echoes, que és, diguéssim, el tema principal de l'àlbum The Middle, vale? És un temazo d'aquests de 20 i pico minuts, una fumada tremenda, tant la lletra com la música com la instrumentació. El solo que hi ha, el primer solo important que hi ha en la cançó, després de que cantin les primeres estrofes, d'en David Gilmour en aquesta versió, és millor que qualsevol versió del solo de Comfortably Numb. Per mi, que sóc com molt fan d'en David Gilmour i la manera dels seus solos, el solo que fa en aquest concert, és dir, tot lo bo que és en David Gilmour fotent solos, és aquest el solo, millor que el Comfortably Numb. Per tant, en Josep ha aixecat les celles, amb la qual cosa dic, realment aquest val la pena agafar i mirar, i d'això, agafar l'iTunes o la plataforma de streaming que vosaltres vulgueu i busqueu aquesta versió específica d'Echoes, perquè també és una cançó que és arriscada de fer en directe, és a dir, en els discos típics de directe, Life at Venice, el Pulse i companyia, no és una cançó que es toqués perquè és una fumada que t'hi cagues. Necessites un públic amb ganes d'agafar i aguantar. És com fer un Shine on a Crazy Diamond sencer, doncs aquí directament a l'Echoes, puf, a lo bruto, en directe, i és espaterrant. És espaterrant.
Té una la música és una cosa molt especial. Saps que estic enganxat ara, Ludo, jo?
A què estàs enganxat?
A la música maori.
Maori?
Sí, estic veient un New Zealand Youth Chor Sings, que és un cor de gent jove de Nova Zelanda, ¿vale? Que canten superbé, molt són gent jove, però molt professionals, i fan cançons tradicionals maoris brutals. I, entretant, alguna haka, que també... Hi ha una escola a Nova Zelanda, em vaig pensar molt amb tu. Es retirava un professor, ¿vale? Es retirava un professor...
Jo encara no, eh?
No, perquè tu et retiris ara, eh? Es retirava un professor i tots els xavals de l'escola, de l'institut, era un professor d'institut, per acomiadar-lo, li cantaven un haka en la sala d'actes, vale? Bestials. Ho veig ara, o sigui, ho recordo ara, se'm posa encara la pell de gallina. Sí, sí. Escolta'm, continuo, perdoneu, amb les d'això. per treure una mica... Després tornem a la música, però sortim d'aquest entorn i parlem d'una cosa que ens ha recomanat l'Agustí Branyes, que és una escombreta de lavabo. en forma de Trump, vale? Sí, el cabell taronja és l'escombreta. Sí, molt, molt xula, i em va fer molta gràcia. Que és molt divertida. Continuo. Una del Rafael Jesús, que és una lectura, diu, una mica de lectura sobre ciència i tecnologia per aquest estiu. És un article que publica... a veure si el puc dir. Qui és aquesta persona? No en recordo el nom. És... Ai, no me'n recordo com es diu. Té un blog que es diu Un poco de ciencia, por favor, i parla de la llei de Moore, famosa llei de Moore. ¿Vale? Acabem els que tenia jo enregistrats com a propostes amb una teva, perquè tu vas així de Pink Floyd i tal, però tu vas recomanar un grup italià supercutre, tio, de música tipus disco hurtera.
Oh, ¿vale? És hurtera, que t'hi cagues!
Sí, que són, molt, és, són boníssims. Sí. És, a més, és molt cutre, però és que a més el vídeo és molt divertit perquè
que, dius,
passen de tot, tio, passen.
Amb, aquells hules de les taules, sí, sí. Aquells shorts que jo crec que és impossible de trobar en una botiga. O sigui, aquells shorts que sembla comprats als Sèpols, anys 80. Oh, és algo, dius, és fantàstic. És fantàstic.
El grup es diu, no me'n recordo, però tu ho vas comparar com amb la música de tornada d'Azul i Negro.
Sí, una miqueta tenien el punt aquest, però de veritat que a YouTube està, dic, a X, a Twitter és el grup retuitejat.
Són dos tios grans, un més així, més robustet, l'altre més prim, que estan com en una mena de cuina i van cantant i fent música o no sé on, cony, amb un saló.
De tot, o sigui, però és algo fantàstic. A veure si els trobo.
Sí, sí, és molt bo, és molt bo. Mentre els busques, Dani o Josep, si teniu alguna proposta, go ahead.
Jo tinc algunes propostes, però abans voldria comentar que en Sinner va comentar que l'accent que té als Estats Units, que és que a vegades el confonen amb que és francès. I em va fer molta gràcia perquè quan vaig estar a San Francisco hi havia vària gent que em comentava que el meu accent, deia, el teu accent és entre espanyol i francès, i no m'ho ubicaven. I jo vaig dir, és que el meu idioma principal és el català. I va dir, ja entenc per què.
M'ha sorprès, perquè jo sempre he trobat el català una llengua molt similar a l'italià. De fet, els italians i els catalans ens entenem perquè hi ha moltes paraules similars. Però,
especialment el dialecte de Roma. El romà...
Sí. O el nord. Més al nord. O sigui, Roma, la Ligúria, Toscana...
No, però en el romà, per exemple, jo està a Roma amb aquests amics meus romans i la meva dona em diu, què vol dir això? I diu, ostres, diu, és igual que en Roma, què vol dir? Hi ha moltes coses del dialecte romà que dius. Una cosa, això que us dèiem abans del grup aquest, si busqueu el hashtag Italodisco, val? Italo Disco és, diguéssim, el hashtag d'on està sortint, perquè és, diguéssim, la gent ha associat aquest al Italo Disco com el gènere musical, però l'empresa, dic, el grup es diu Mind Enterprises, i són dos tios, això és a dir, que és aquest punt el que jo crec que hauríem d'aspirar tots, o sigui, a partir de certa edat, hauríem d'aspirar al de dir, ens és igual, em sua la polla, ja està, o sigui, no... És igual.
És així. Transmet, sí, això transmet passa. Al grup. Sí, sí, sí.
Sí que passa. M'agrada això cutre... i m'agrada l'altre. I si no t'agrada, em sembla bé. I si
ho fan per ells. Ho fan per ells. Ho fan per ells. El que passa que s'han posat... Ho fan per ells, han posat una càmera. És superdesenfadat.
Ja està.
És cutre, però divertit.
Ens agrada. I si disfrutes amb nosaltres i pilles la broma, perfecte. I si no pilles la broma, és el teu problema. Hi ha 8.000 milions de persones en el món i no tinc que fer-me amb tu.
I no t'ho miris. Una cosa arrel del que deies tu i el que deia en Dani. Els que parlem català i tenim l'italià al costat, sabem que és una llengua que s'agermana molt. Recordo el meu primer viatge amb menys de 18 anys que vaig fer a Itàlia, que amb una senyora, amb una mama napolitana que vivia a Savona, que era la mare d'un amic amb els que anàvem allà, li deia, com si dic en italiano... Llençol, li deien al col·lega que parlava italià. Si dice llençuolo.
Llençuolo.
Com si dice en italiano, finestra. Si dice finestra.
Finestra.
Vull dir que, finestra. I així, 50 tot milions de paraules, totes igual.
Compte,
vale?
El que passa que sí que és veritat que en italià hi ha el que se'n diu i falci amici, que són paraules que són exactament iguals i que tenen un significat diferent. La més divertida és burro. És més burro que per ells és mantega.
És mantega, sí, sí. Però, un moment.
Però passa amb moltes llengües, els fals friends en anglès.
Els fals friends, sí. Però els parlants anglesos o de llengua anglesa nativa, Dani, quan estudien el català, la seva referència auditiva, de vocabulari i tal, saps quina llengua és?
Quina?
El francès. Mm. Perquè no ens n'adonem i, en canvi, tenim moltes expressions, moltes frases
són
fetes que són absolutament afrancesades. Sí, sí. Mm.
Però a veure, o sigui, la diferència clara...
Ja ens falta el respecte, Marc, eh?
Mm-hmm. Com? Sí, sí, sí. Sí, sí.
No, dic que som molt afrancesats, dic, no et passis.
Ho som, i els de Girona encara més, que els teniu més sí. A prop, eh? O sigui, deixa't d'hòsties. I jo tinc el cognom, o sigui, ja està. El que hi ha és que el castellà és un idioma amb 5 vocals, amb 5 sons vocals. Nosaltres en tenim 8, eh? I si m'estires 9. Amb lo qual sonorament sonem molt més com el francès i com l'italià, perquè tenim
hi ha una altra gran diferència que tampoc som conscients, perquè nosaltres parlem les dues llengües i no ens n'adonem molt, i és la gran afectació, la gran barreja que té el castellà de paraules d'origen àrab. Vale? No en va. Els àrabs van estar 7 segles a la península. Catalunya va quedar una mica de resquilló, excepte la zona sud, però a la península van viure 7 segles i això, bueno, té moltes afectacions. Mm. Dani, això era una banda de les propostes, eh?
Digues-me. Sí, ara les propostes, sí. Molt ràpid. La primera, bueno, són dues sèries que estan les dues a Apple TV Plus. La primera és Drops of God, Gotes de Déu. Està força entretinguda. La vaig començar a veure i està força bé. És una noia i un noi que han de... estan com una espècie de competició per cercar uns vins o saber el nom d'uns vins. Està divertit. I després l'altra, i que té molta relació amb el meu canvi de... per a l'hora d'escriure, tornar a escriure, és el Dark Matter, la sèrie Dark Matter. No sé si l'heu vista.
Jo he llegit el llibre i la sèrie no em va enganxar.
A mi tampoc. Jo vaig veure el primer capítol i em vaig quedar una mica fred. Dani.
No em va enganxar i he llegit el llibre i no
Però
em
sé
va...
que hi ha gent que diu que has de passar una mica més de capítols per enganxar-te.
Una mica perquè t'enganxi. Per cert, hi ha aquí un debat ètic important, un dilema ètic important al que tothom estarà pensant. Penseu, el problema filosòfic de la dècada ens ve de la mà, com no, de la sèrie de pel·lícules de Fast and the Furious. Perquè en la propera pel·lícula de Fast and the Furious, el personatge d'en Brian... torna, evidentment torna, perquè l'última, si veu veure la pel·lícula, estan tots a punt de morir, ja no hi ha esperança, no hi ha cap esperança, l'única esperança està claríssim, ja ens ho està dient en Vin Diesel, l'única esperança és que torni el fantasma d'en Paul Walker, no és que en Paul Walker fixi un fantasma, és que està mort, pobre home, vale? Perquè es va matar per culpa d'un capullo, que li estava un ric que li estava fotent una demo amb un Lamborghini i es van estampar contra una paret. Llavors, doncs la família d'en Paul Walker ha autoritzat, ara que la tecnologia permet fer-ho bé, sense que diguis es pugui fer bé i sortir realment el personatge en condicions, doncs tornarà en Brian amb una versió digital generada per IA d'en Paul Walker i tenim aquí tot un dilema ètic que hem de pensar i ja m'estan dient que jo tinc que marxar. O sigui, que us deixo amb aquest dilema ètic i penseu en la importància que té a la vostra vida la sèrie de Fast and the Furious. Quina millor manera d'acabar aquesta temporada. Adéu, us deixo, us estimo molt.
Adéu.
Adéu, Marc.
Ho deia el tema de Dark Matter perquè jo tinc una història molt semblant escrita. I no l'he acabada, però quan vaig començar a veure la sèrie vaig dir això em sona bastant. I a mesura que va avançant l'història dic, si aquesta història la tinc una miqueta diferent, és diferent, jo crec més tancada la meva, més creïble, però per això va fer una... No és la primera vegada que em passa que veig alguna sèrie o alguna pel·lícula que alguna cosa que he escrit i deixat a mitges, i em fa bastanta ràbia de veure històries i pel·lícules de coses que ja he escrit i que no he acabat, i dic, em sembla que va ser hora que vagi acabant les meves històries.
Està molt bé, Dani, que hagis no et conec gaire, però el poc, bueno, et conec suficient perquè he escoltat molts podcasts de la teva vida, ¿vale? Però i com vas explicant el teu dia a dia, però jo crec que està molt bé. I a més, una cosa coincidint amb en Josep, que també davant de canvis vitals va dir que no sé, almenys la newsletter la va fent de tant en tant. No sé si escrius més de newsletter, però em crida molt l'atenció vosaltres dos, perquè en moments de canvi o en moments de reposicionament heu decidit que un dels vostres objectius és tornar a escriure, ¿vale? O escriure. ¿Vale? I això ho trobo molt, molt xulo, molt important. És un exercici...
Sí que escric més coses a part de newsletter que no publico. Mm. I, bueno... I potser en algun dia alguna es publica i ho dejo ja allà perquè caguem, però...
No es volia tirar de la llengua.
Ja t'ho explico.
Sí, sí.
Però sí, sí, escriure té un efecte... O sigui, escric per mi. Té un efecte catàrdic, no?, en certa manera.
Sí, sí. Jo Dani... també, principalment, escric per mi, però... Vaig, per exemple, vaig fer un curtmetratge d'una història meva on el protagonista... és un senyor que és un compositor de música que extreu els instruments o els sons de la gent que ell mata.
Hòstia, com?
Fins i tot una escola de cinema de Mèxic em va contactar amb mi perquè volia, si li podia donar els drets perquè volien fer una altra versió en mexicà. I jo vaig dir, sí, sí, cap problema. Està a YouTube, es pot trobar. I fa un parell d'anys... vaig trobar una pel·lícula que també es basa en la mateixa història. No és que digui que la copiessin, ni molt menys, perquè moltes històries i molts conceptes estan a l'aire i són fàcils d'agafar, però em va fer gràcia que
perdoneu, aquesta pel·lícula. Seguiu vosaltres un moment amb les propostes perquè està començant a caure una tempesta i si no recullo el toldall se me n'anirà a casa dels veïns. O sigui que continueu vosaltres.
Doncs, Josep...
No, jo no en tinc cap d'aquesta vegada.
Què escrius?
Què escric? Bé, el que escric a la newsletter sobretot és cuina i ciència, no? Història, combinació d'història, cuina i ciència, i intersecció, no?, de curiositats històriques i de cuina i tal, que això ho pots trobar a divagatio.substack.com. I llavors escric algunes coses d'empresa de tant en tant, que n'escric més de les que publico, bastantes més, perquè sovint, per il·lustrar com els escric, doncs, bueno, amb anècdotes, amb vivències, no? Perquè ja porto uns quants anys, però no trobo mai equilibri de com fer-ho que sigui publicable, per exemple, que il·lustra sense que s'ofengui o se senti, o revelat, saps? Sense posar noms a les coses que poden ser ofensius a vegades, no?
Sí,
però,
sí,
bueno,
sí.
És complicat l'equilibri, almenys per mi, entre trobar com escriure alguna cosa que t'agradi sense caure en excés de detall, no? Potser és gairebé enginyeril de dir, vull, hòstia, això no està prou clar o això no està prou bé, no? Aquest és complicat, no? I que pugui arribar al missatge però que no sigui massa llarg, llavors és un equilibri complicat. Però no, escric sobretot això, cuina, història, cuina i ciència, aquesta intersecció, i a vegades, pues, simplement coses que em passen pel tarro, no? I coses d'empresa, perquè és el que m'he dedicat.
Jo ara, per exemple, estic reprenent una història que vaig començar. És d'un senyor, un cuiner, que està passant unes vacances a Tailàndia i descobreix un ingredient secret i vol saber on està, què i quin és, i contracta el servei d'una guia turística i recorren el país per trobar on està aquella cuinera que va cuinar aquell plat. I com que conec molt bé, doncs, la gastronomia tailandesa, la cultura tailandesa, doncs...
Jo vaig començar a escriure una història de ficció, però ho vaig llançar, perquè no...
La ficció... Perdoneu, que torno a estar per aquí. Sentiu,
ja,
no?
Jo trobo que escriure ficció és molt difícil. Trobo que ha de ser molt difícil escriure ficció.
Hi ha una cosa que deia en Dani en el podcast avui...
Fer que la història tingui sentit... Perdona, Tomàs, que...
Sí, digues. No, digues, Josep, acaba.
No, que se m'enganxava el vídeo, se m'enganxava el vídeo i per això ens assugapàvem, perdona.
Ah, no, deia en Dani, avui una cosa molt interessant, escrivint ficció, perquè una altra cosa és escriure assajos, no? Que, bueno, és escriure, però per mi és com si fossin mons absolutament diferents, En Dani diu que moltes vegades, ho deies avui, em sembla, en l'exercici de posar-te a escriure, tu ja tens la idea de la història, moltes vegades tens l'inici, tens el final, però quan deixes parlar a través de la teva ment els personatges, els personatges sí. van on volen.
O sigui, sí, exacte.
Van on els hi dona la, perdona malament, perdoneu, la puta gana. I això, quan tu llegeixes llibres de ficció, a històries, t'adones que a molts autors això els hi ha passat. ¿Vale? Que tenien una traça, tenien un camí, i els personatges han començat a caminar. És, això és una cosa brutal, brutal de l'escriptura i brutal també pel qui ho llegeix. No?
Sí, sí, és brutal. És... M'encanta. Sí, aquesta sensació que perds tu el control, que tu estàs escrivint i perds tu el control, és... m'encanta.
L'assaig té un altre... Té uns altres materials, no? Que és la rigorositat, la precisió, no? En Josep, que tu ets més d'assaig... Bueno, sí. També és un storyteller. Sí, sí. Perquè és una...
Vaig començar a escriure una història de ficció, però vaig llançar el que havia fet, que idea la tinc al cap per escriure algun dia, però és que no en sé d'escriure ficció i no sé com posar-m'hi, em costa, no?
En canvi, tu ets molt bon storyteller, però tu ets molt bon storyteller, Josep. Jo t'he vist escriure i t'he vist a parlar i parla de temes tècnics, concrets, moltes vegades, i arribes al punt a través d'una història que fa que no te n'oblidis mai d'allò que expliques, no? Que ho recordes, o sigui, recordes aquell missatge que és més de caràcter tècnic o de caràcter concret, el recordes gràcies a la història que te'l transporta, no? Que et porten allà, i això ho fas, t'ho he vist fer contínuament. Això és molt yanqui, per cert, que ho sàpigues, no? No, és per fer-li la pilota, però...
Recordem les històries, no més bé que les dades, això és evident, no?
Sí, sí, sí.
Però a mi m'admira els que escriuen ficció, perquè jo ho he intentat, però fer que el que escrius no sigui absolutament previsible, que els personatges no siguin plans, que, hòstia, saps? Que no sigui avorrida la lectura, que la lectura t'enganxi, no? Te diguis, va, acabo el capítol i vaig a dormir, no? Doncs quan t'hi portes 40 pàgines, no? I us cago en Déu, que és tard, no? Hòstia, no sé com fer-ho, això, no? I per això tinc una història de ficció al cap. He intentat dos cops començar a reescriure. Hòstia, que va ser tot el que havia escrit dos cops perquè no valia res. I em costa molt, no? I m'agradaria saber-ne. Però...
La ficció és personatges i la interacció dels personatges amb altres personatges, no? Que et van comportant, et van com conduint, no? Amb un... A mi m'agrada molt la lectura de... que en el fons és com un viatge. Una literatura que no deixa... Un viatge que a vegades pot ser un viatge interior o un viatge de transformació o un viatge real. ¿Vale? Hi han periodistes que han passat molts anys a l'Àfrica que tenen... Que ells han viscut de primera mà una realitat totalment oposada a la que vivim nosaltres, amb altres valors i tal. I dintre d'aquest grup hi ha gent que sap escriure molt bé i que t'explica històries d'allà. ¿Vale? Ja sigui o des d'un punt de vista periodístic o estirant, explicant exemples o històries de persones d'allà, que ho fan tan bé i et porten a dintre d'aquest món que a més està fora del teu, dels teus valors o del teu dia a dia. És molt interessant. Josep, tu tenies alguna altra proposta? O...
No.
Ja esteu tots dos?
Sí. Molt.
Doncs moltes gràcies per ser avui aquí, bueno, el Dani, perquè ja últimament ja és un habitual, eh? Però tu, Josep, per estar aquí en l'últim programa de la temporada.
Gràcies,
no us tornarem oficialment, vol dir en el programa regular setmanal, quan els nens tornin a l'escola al setembre, ¿vale? Que no sé quin dia serà, però més o menys als voltants d'aquell dia. Per això no vol dir que no hi hagi programes, eh? Tenim programes en cartera i tindrem minuts museis. Doncs moltes gràcies a tots. Ens veiem aviat.
Perfecte. Moltes gràcies. Perfecte. A vosaltres.
Una abraçada i encantat, Dani.
Igualment. Adéu. Que vagi bé. Adéu, Josep. Adéu, Tomàs.
Adéu.